Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio.
Hem pensat que podíem fer una fira a l'última setmana de juliol, fer el mateix puesto, però a la nit, de 10 a 12 de la nit.
Així ho van decidir el prop de 20 comerços de la Fira de la Passeta de diumenge. Carme Grau, la presidenta de la Unió de Botiguers de Ripollet, ens ho avançava als micròfons de Ripollet Ràdio. De la fira i la campanya Paga amb Pessetes en parlarem en uns instants. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana. Titulars. La Brigada Municipal realitza diferents actuacions de millora a la via pública. Avui a l'Info ens visita Manel Navarro per parlar de la renda garantida ciutadana i Maria Àngels Pujol per parlar del final de curs de l'aula d'extensió universitària. Creu Roja ofereix cursos de monitor de lleure infantil i juvenil. També parlarem de la festa de l'esport extraescolar amb el responsable del poliesportiu municipal, Toni Abad. La Casa Natura acull un centenar de nens i nenes a la festa del medi ambient. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'Info d'avui divendres 14 de juny de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Dins el marc de les actuacions de manteniment que venen realitzant el Patronat d'Ocupació i la Brigada Municipal, les darreres setmanes s'han realitzat diferents millores a la via pública. Entre aquestes destaquen la instal·lació de papereres al parc del 1 de maig, que tenien un dèficit d'aquest mobiliari urbà. També s'han fet reparacions, com ara una intervenció en una esquerda, l'equipament dels bucs d'assaig i a l'asfaltat del carrer de Cervantes. A més, es construiran i col·locaran 17 plafons informatius a diversos punts cèntrics de la vila, a prop dels principals serveis i als carrers amb més pas de gent. El Patronat Municipal d'Ocupació ha fet 52 nous contractes per aturats des de novembre fins al proper mes de juliol per a la realització dels treballs de manteniment a la via pública i altres plans d'ocupació. Així, hi ha 11 contractacions per part formativa, 22 d'oficis al voltant de la construcció per fer les reparacions i els 19 restants corresponen a feines relacionades amb les tasques administratives d'informació i dinamització, així com del projecte de préstec de bicicletes, entre d'altres. Tot i que periòdicament Urbanisme, la Brigada, la Policia Local, entitats i partits polítics van informant dels desperfectes que van apareixent a la via pública, és de gran ajuda a la col·laboració veïnal. Es poden fer arribar les queixes i suggeriments a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. El passat dissabte, l'agrupació local del PSC va presentar les conclusions de les diferents trobades del Digue'ns la teva. Durant les reunions, els socialistes s'han trobat amb prop de 40 entitats i han recollit diferents propostes que desenvoluparan en els propers 2 anys. A l'acte de clausura hi va participar la diputada del Parlament, Eva Granados, que va destacar com a membre de la Comissió Parlamentària de Benestar Social que la Regidoria de Serveis Socials de Ripollet és un exemple de bona feina.
Bueno, la Maria és una regidora fantàstica, jo està col·laborant amb mi a nivell nacional amb els temes de polítiques socials. Crec que el treball comunitari és el que té futur en aquests moments. Són moments molt complicats i ara els ajuntaments s'estan dedicant molts recursos que treuen d'altres polítiques per dedicar-los a la gent, a les persones que s'ho estan passant pitjor. I aquesta ciutat i el seu consistori és un exemple d'això, de quina manera s'han de treure recursos per poder pagar la llum abans de que es tanqui la llum o de tancar el gas a una família amb criatures que, bueno, doncs que al final ni les rendes mínimes d'inserció ni les prestacions d'atur estan donant una solució. Són els alcaldes i les regidores les que estan mirant de tapar aquests forats.
Granados també va explicar que, segons el seu punt de vista, els socialistes són els únics que estan proposant polítiques per a les persones que més ho necessiten.
Jo em trobo que quan es fan propostes de polítiques socials al Parlament, ell vota amb Convergència i Unió en contra d'aquestes polítiques socials i jo estic en el bloc, el Partit dels Socialistes està en el bloc i està proposant aquestes polítiques. Per tant, jo crec que avui el que direm en aquest acte justament és això, que volem un govern i un soci de govern, en aquest cas Esquerra Republicana, que deixin d'embolcallar-se amb la bandera i que realment es dediquin a les persones, que parlin menys de Catalunya i més dels catalans, perquè tenim més atur que mai, més pobresa que mai, i mai com ara s'havia parlat tan poc de les persones que s'ho passen malament a casa nostra.
Ferran Torné, el responsable de la Secretaria de Política Municipal, va ser l'encarregat d'exposar les principals conclusions de la jornada. Així, segons va explicar, les entitats han demanat millorar les línies d'autobús que passava d'ell, ampliar l'ordenança de convivència, potenciar i millorar la informació sobre l'oficina d'habitatge que té la Mancomunitat, seguir potenciant les polítiques d'ocupació directes des del PMO i posar en marxa el Consell de Serveis Socials. Per la seva part, les entitats culturals han demanat més espais per fer activitats i de magatzem i les esportives més suport per aconseguir sponsors. D'altra banda, la Federació del Vallès Vallès Occidental-Sud del PSC va presentar el passat dimecres la campanya Perquè volem viure amb dignitat. Els objectius de la iniciativa són lluitar contra l'atur, contenir la pobresa i la promoció de la inclusió social, l'accés i manteniment de l'habitatge, així com la garantia d'ingressos mínims. La campanya s'articula en base a tres línies que són ningú sense aliments, ningú sense llar i ningú sense cap ingrés. El passat divendres, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marc Sanglas, va oferir una xerrada al Centre Cultural sobre el futur de Catalunya i la realització del dret a decidir. Sanglas va insistir especialment que, tot i que s'ha intentat, Catalunya no encaixa dins Espanya.
I sobretot el que fem en aquestes xerrades, que volem que sigui una cosa molt, molt de tu a tu, és resoldre dubtes a la ciutadania, dubtes sobre quin és el futur, com es pensa solucionar, què pensem, diguem, sobre els temes de quines llengües seran oficials, què pensem sobre si el país ha de tenir exèrcit o no en l'exèrcit, un seguit de qüestions que el país ja veu que l'únic avantatge o l'única sortida que té aquest país molt majoritàriament és el procés cap a la independència, perquè en la situació actual d'ofec econòmic per part d'Espanya no anirem enlloc i per tant això està afectant a l'economia i està afectant els drets dels treballadors. Per tant, el que estem plantejant són aquells dubtes que la ciutadania pugui tenir per l'endemà.
Sanglas va fer un repàs del que ha estat el moviment independentista en els darrers anys i de com, segons va dir, la societat catalana ha perdut la por a dir el que pensa i s'ha passat del ens ho deixaran fer al ho farem quan vulguem, referint-se al referèndum. Sanglas també va recalcar la importància dels governs locals en el procés de sobirania.
El paper dels municipis és un paper fonamental per tirar endavant el país. Són governs locals i, per tant, nosaltres el que sí que, i això pensem que ja es poden fer algunes millores, primer, han de millorar el seu finançament. Per tant, entenem que el primer que s'ha de solucionar pels ajuntaments no és ni un tema competencial ni un tema de si els consells comarcals sí o no, el primer que s'ha de solucionar és el tema de finançament. Nosaltres el que pensem és que els ajuntaments han de ser uns ens locals, com a governs locals que són, molt forts, perquè són la primera administració la que entra, diguem, a primera mà amb la ciutadania i, per tant, són entitats que estan, o són governs que estan acostumats a gestionar molt, sobretot, serveis a les persones i, per tant, entenem que aquests serveis, com més ben dotats estiguin i més proximitat estiguin pels ciutadans, doncs serà molt més fàcil de gestionar.
Fins ara, més de 700 pobles han realitzat referèndums, segons dades del diputat d'Esquerra, i que a dia d'avui l'independentisme compta amb un suport de més d'un milió de persones. Sanglas també va parlar dels atacs a la llengua, al sistema educatiu i a les institucions. El Partit Popular de Ripollet ha presentat una moció al ple de juny per millorar el civisme. Segons ha informat recentment el Partit Popular en nota de premsa, molts ciutadans els han fet arribar darrerament la seva alarma particular per situacions concretes d'incivisme i la preocupació general que fets d'agressions verbals i vandalisme aïllat no siguin cada cop més freqüents. Per aquest motiu, els populars han presentat una moció al ple del 27 de juny en diferents propostes. Així, el text demana millores pels ciutadans i el personal municipal a l'hora d'informar i avisar la nostra policia local dels esdeveniments que es produeixen a Ripollet. També proposa posar en marxa un sistema públic accessible per ordinador o mòbil per avisar a la policia local i una base de dades de persones sancionades per incivisme per tal de prioritzar els ciutadans cívics que demanin subvencions, beques i d'altres ajuts. Creu Roja oferirà el mes de juny dos cursos de monitors de lleure infantil i juvenil. El primer, d'un mes de durada, començarà el 25 de juny. Es realitzarà de dilluns a divendres de 9 a 2 i tindrà un preu de 200 euros. Les inscripcions estan obertes fins al proper 17 de juny. Es tracta d'una formació oficial de la Generalitat que consta de 275 hores teòrico-pràctiques i ha estat dirigit a majors de 18 anys. El segon, més curt i de menys hores, durarà 10 dies i s'iniciarà l'1 de juliol, de dilluns a divendres de 10 a 12 del matí i costarà 25 euros. La inscripció acaba el 27 de juny. Per més informació es poden adreçar a Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, a l'avinguda de l'estació 2325. I avui divendres finalitza el període de matriculació pel segon cicle d'educació infantil i primària i primer d'ESO, així com per a les escoles bressol del municipi i que es va iniciar el passat dilluns. La documentació que s'ha d'aportar és una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dades i les dosis de vacunes que ha rebut l'infant, dues fotografies de carnet del nen i la fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària en la qual es domiciliarà el rebut. En cas de no haver-ho portat en el moment de la preinscripció, s'haurà de dur també el DNI del tutor i el llibre de família, així com la justificació de l'empadronament. El període de matriculació s'allargarà fins aquest divendres, com ja els dèiem. I com iniciàvem el nostre informatiu, fins al 16 de juny la Unió de Botiguers de Ripollet du a terme la campanya Paga amb Pessetes, que consisteix en l'emissió de les antigues pessetes que encara ens quedin per casa per fer compres al centenar de comerços que hi té associats. Aquesta original iniciativa va comptar el passat diumenge amb una mostra comercial a les pistes de l'Esbar. Carme Grau, presidenta de la Unió de Botiguers de Ripollet, ens valorava la campanya molt positivament.
Pues bueno, mira, jo m'he quedat sorpresa perquè jo, quan vam començar a parlar d'aquesta campanya, pues vam pensar que no hi hauria gaire gent que tingués pessetes encara, no? Però, bueno, doncs sí, ens hem quedat parats perquè moltes botigues, doncs, hi ha hagut moviment de... això, doncs, que han portat diners amb calderilla, però a més també amb bitllets de 1.000, de 5.000, bueno, que vull dir que la gent encara tenia algun centímetre a dins, doncs que ara ha sigut l'ocasió de treure sol. I sí, ha anat força bé.
Una vintena d'establiments associats a la UBR van muntar la seva parada, on s'hi van poder comprar cosmètics, roba, joguines i servei de bar. La fira va comptar amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç, que va facilitar la infraestructura i el tendal. Malgrat l'amenaça de tempesta, la pluja va respectar finalment l'acte, que va registrar una bona afluència de públic. El passat divendres es va celebrar a la Casa Natura la festa commemorativa del Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest acte va estar organitzat com cada any per la Regidoria de Medi Ambient, la Casa Natura i l'agrupació Ripollet Natura, i va tenir com a eix conductor la temàtica de l'aigua amb motiu de la celebració aquest 2013 de l'any mundial de la cooperació en l'esfera de l'aigua de les Nacions Unides. L'objectiu d'aquest esdeveniment ha estat parar atenció en l'aigua, un bé que ens proporciona al planeta al que tenim accés de manera molt desigual segons els punts de la Terra on ens trobem. És per això que aquesta festa va servir per sensibilitzar i difondre aquests aspectes, així com per proposar algunes actituds més respectuoses que podem anar adquirint a casa nostra. La festa va comptar amb l'assistència de més d'un centenar de persones, molts d'ells nens i nenes de totes les edats, i un grup del Centre Obert La Placeta, que van gaudir durant tota la tarda de les activitats. Aquest matí, uns 600 nens i nenes de primària de les escoles públiques de Ripollet i el Viver de Montcada han participat a la cinquena trobada de dansaires. Aquesta activitat està organitzada pel Grup de Treball de Música de Ripollet. La festa s'ha celebrat al pavelló Joan Creus a partir de 11:45 del migdia. Aquest és un treball que organitzen els centres durant tot l'any i que presenten cada dos anys intercalat amb la cantata. Amb els nens i nenes de cicle mitjà, l'objectiu de l'activitat és ballar junts i gaudir de la música.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
Aquest dissabte el Patronat Municipal d'Esport celebra la festa de final de curs de l'esport extraescolar, una data molt esperada pels centenars de nens i nenes que durant tot l'any gaudeixen de l'esport i que aquest cap de setmana tindran el privilegi d'inaugurar la temporada d'estiu de les piscines municipals, a més d'altres activitats. Per saber què tenen preparat per ells, tenim a l'altre costat del fil telefònic el Toni Abad, responsable del poliesportiu. Toni, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'm una mica quines activitats teniu previstes.
Nosaltres, més o menys, com a tots els anys, aquest any hi ha una mena de canvi de funcionament. Fins ara nosaltres teníem activitats amb el que eren totes les instal·lacions, o dintre del que és el poliesportiu, de totes les instal·lacions, de la piscina, de lo que és la pista d'atletisme, la pista de tennis, la pista poliesportiva. I aquest any hem fet un petit canvi, diguéssim, de funcionament. Abans els nanos anaven canviant, cada hora anaven canviant d'estació, diguéssim, o de pista, i aquest any estaran, cada categoria estarà fixa en una pista, exceptuant, diguéssim, el moment en què els toca anar a lo que és la piscina.
Mm-hmm. Explica'm una mica quants nens han participat aquest any a l'esport extraescolar.
Bueno, l'esport extraescolar, més o menys, estem a la vora de 1.200 nens, uh-huh. Més o menys. Uh-huh. En diferents, bueno, tots els esports que hem fet, des dels esports, diguéssim, més regulats amb el sentit de futbol, esports col·lectius, i després el tema dels esports individuals.
Uh-huh. I quina valoració en feu des de la regidoria d'esport del que ha estat tot aquest any?
Home, la valoració sempre és bona. Nosaltres intentem encabir tots els nanos que puguin fer esport escolar dintre de lo que és, bueno, en totes les escoles. I per tant nosaltres, bueno, pues intentem això, enfortir aquesta parcel·la de lo que és l'esport escolar, arribar a les escoles i intentar muntar tots els equips i tal, i després, pues, bueno, pues, ja portem també, per exemple, pues, ja portem ja un parell d'anys o tres fent també el tema del patinatge, tenis taula, la natació, el tennis, i bueno, cada vegada pues, tenim més nens.
Uh-huh. Aquest cap de setmana també obren les piscines, com deien. Quins seran els horaris i funcionament d'aquest any?
Sí, aquest any, bueno, comencem obrim la piscina coincidint amb la cloenda, llavors la piscina l'obrim demà dia 15, llavors el tema de l'obertura demà és una miqueta especial, perquè demà l'obertura, diguéssim, el que és els abonats i usuaris serà a partir de les 2:30, perquè, com t'he comentat abans, amb el tema de la cloenda, fem activitats a la piscina, descoberta, per tant, la piscina, diguéssim, per el que és usuaris i abonats, serà a partir de les 2:30. Després, la setmana que ve, tenint en compte que els nanos encara estan al col·le, només obrim a la tarda de 2:30 a 8 hores de la tarda. I després, a partir del que és ja l'altra setmana, que és a partir del dia 24-25, ja obrim, bueno, 22, és el cap de setmana, 22-23, ja obrim amb tot l'horari de 10:30 a 8.
Mm-hmm. Suposo que aprofitareu l'estiu per fer el manteniment de les piscines interiors, no sé com ho teniu previst.
Sí, com cada any. Nosaltres cada any fem servir el que és tanquem la piscina d'interior, la piscina coberta, llavors pues, bueno, pues el que es fa és buidar la piscina, mirar sobretot bueno, el tema ratxoles, netejar, el tema de les màquines, vull dir que el fet que estiguin parades, pues, això també revisem tot el que és la maquinària, fem una miqueta de, bueno, una miqueta, fem una neteja més a fons de el que és, diguéssim, la instal·lació de la piscina coberta, vestidors, el poliesportiu, el gimnàs, i evidentment per això, pues, fem aquest tancament de la piscina per fer aquest manteniment.
Mm-hmm. Ja per acabar, el nostre poliesportiu compta recentment amb un nou equipament, que són les pistes de pàdel. Jo no sé quina rebuda han tingut per part dels ripolletens aquest nou espai.
Bueno, de moment, precisament avui s'acaba el que és una promoció de lo que és el pàdel. Amb aquesta promoció, bueno, pues tots els abonats podien venir a reservar les pistes de manera gratuïta, i demà s'acaba aquesta promoció, demà ja comencem, diguéssim, a funcionar amb les pistes ja, pues, amb totes les normatives, bueno, pues, totes les abonats que vulguin fer servir les pistes, cada hora han de fer un pagament de 2,50 €, i la gent que no és abonada, usuaris normals, de 5,50 €. Llavors, fins ara, bueno, la gent sembla que, bueno, és una activitat que la gent demanava, i per això, pues, bueno, nosaltres ja fa temps que ens vam posar a treballar, i bueno, hem fet aquestes quatre pistes, i ja et dic, de moment és, vull dir, el que és l'acollida és bastant bona. Esperem que ara, a partir de demà, que ja, bueno, ja s'ha de fer un pagament i tot això, pues, continuï igual.
Mm-hmm. Doncs, Toni, moltíssimes gràcies. Us desitgem que demà vagi molt bé la festa, que els nens i nenes s'ho passin bé i que vosaltres també pugueu disfrutar una miqueta amb ells.
Molt bé, doncs molt agraït.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
I continuem amb més notícies. La Biblioteca de Ripollet va acollir ahir al vespre la presentació del nou llibre de Xavier Iguala, Els fantasmes de Dalí. Es tracta de la darrera obra d'aquest escriptor barceloní, autor de diverses novel·les com El mediador, Ketchup i Els tripulants, entre d'altres. El propi autor ens descobreix l'argument de la seva novel·la.
La novel·la agafa els últims anys de Salvador Dalí, quan ja està tancat al castell de Púbol, la Gal és morta i no té ganes de viure. Està bastant acabat, però és conscient d'això i no té ganes que ningú el vegi. Presento a partir d'aquí dues històries, una en l'actualitat d'un personatge que està obsessionat amb la figura de Salvador Dalí per qüestions que s'aniran sabent al llarg de la novel·la, i l'altra és la nit de l'incendi que està en el castell de Púbol, que Dalí és gairebé a punt de morir. Invento que es presenta a la seva habitació un personatge enigmàtic que li explica un cert secret familiar que li canvia absolutament tot el que havia pensat fins llavors.
La passió de l'autor per Dalí li va néixer arran d'una visita a la casa de Port Lligat.
Vaig escollir Dalí perquè ja feia certs anys que estiuejava per allà. Un dia vaig anar amb família a la casa de Port Lligat i ens en van picar entre la família. Hauries d'escriure sobre Dalí, una novel·la de Dalí. m'ho vaig prendre al principi a cachondeo, però després vaig dir, bueno, ho faré, però m'havia de documentar molt, i llavors vaig estar com 3 anys ben velles i amb tot el que em caia a les mans, documentals, etcètera, etcètera, que a vegades em van agradant més, vull dir, em van apassionant el seu món, amb llums i ombres, però mentre vaig anar-la escrivint encara anava llegint i anava documentant-me, i al final vaig tenir de parar perquè és que no hauria parat mai, no te l'acabes, aquest home.
Xavier Igual és professor i escriptor i actualment també col·labora com a periodista en diferents mitjans de comunicació. Els passats 1 i 2 de juny, el Centre Aragonès de Ripollet va participar a la 35a edició de la trobada de comunitats aragoneses de l'exterior, que es va celebrar a la localitat de Biescas. A l'acte, l'entitat local va entregar el seu catxirulo a la presidenta de la comunitat, Luisa Fernanda Rudi. El Centre Aragonès va participar de les diferents activitats que es van realitzar, com ara la visita a l'Ajuntament, un festival de jotes i una missa aragonesa. La festa va finalitzar amb un dinar popular, on es van entregar diferents obsequis commemoratius als presidents de les entitats que van assistir, entre ells a Marcos Gayán, president de l'entitat local. Els participants estan molt satisfets d'aquest viatge després d'alguns anys de no haver-hi pogut assistir. Després de la bona experiència, l'any passat Ripollet Ràdio organitza pels mesos de juliol i setembre un curs d'estiu gratuït. Aquest està adreçat especialment a entitats que mai hagin tingut programa a la ràdio i que estiguin interessades en donar difusió a les seves activitats a través d'aquest mitjà. A més, la convocatòria també és oberta a estudiants majors de 18 anys i aficionats al món de la ràdio de totes les edats que tinguin curiositat pel món radiofònic. El curset de ràdio, que serà eminentment pràctic, tindrà una durada de 20 hores repartides en 5 sessions del 3 de juliol i el 2 de setembre. Inicialment s'ha previst fer-lo els dissabtes al matí, però els horaris podran adaptar-se en funció de la disponibilitat dels participants. La inscripció finalitza aquest diumenge i es realitza a través de la web de l'emissora ripolletradio.cat a la pestanya Contactar. El missatge per demanar plaça cal posar el telèfon, e-mail i les motivacions per fer el curs. L'any passat van realitzar el curs un total de 12 persones, la majoria de les quals van entrar a formar part de l'equip de col·laboradors de l'emissora, integrat per 60 voluntaris que duen a terme un total de 35 programes entre setmanals, quinzenals i mensuals. A partir de l'experiència d'enguany, els alumnes i entitats participants podran optar a presentar un projecte de programa propi. Aquest cap de setmana l'Escola de Futbol Ripollet organitza un torneig solidari. Serà al camp de futbol de l'Industrial entre les 9 del matí i les 9 del vespre. Àngel Molina, responsable de l'àrea social del club, ens dona els detalls de l'acte.
Bueno, pues el torneo solidario es el primer año que se va a hacer la escuela y se pretende pues de que todo el mundo participe, de que sea una cosa bien hecha. Las puertas abiertas, todo el personal que quiera entrar puede entrar gratuitamente, no se va a cobrar nada, van a venir más de 20-30 equipos y se pretende, bueno, de que cada persona que llegue que deje algo de alimento para repartirlo a las personas necesitadas aquí del pueblo.
Es tracta d'un torneig a favor de Creu Roja per tal de poder recollir aliments de llarga caducitat perquè aquesta entitat els destini a les famílies més necessitades. I aquest dissabte tindrà lloc la quarta edició de les Diverpong Series organitzades pel Club Tenis Taula de Ripollet. Es tracta d'uns tornejos per aficionats al tenis taula on el més important és passar-ho bé. Les inscripcions es poden fer el mateix dia de la competició i el preu és de 5 euros. Hi haurà regals per tots els participants, trofeu pel guanyador i aperitiu de germanor després de cada sèrie. Totes les sèries es celebraran al local de joc del Club Tenis Taula Ripollet al Poliesportiu Municipal. Els dissabtes a les 10 del matí. Les inscripcions es poden fer directament el mateix dia i si es participa en 3 sèries, el club obsequiarà amb una samarreta de regal al participant. Per més informació es pot contactar amb el club al 676 36 28 85 o a través del correu electrònic a cttripollet@gmail.com. Les properes sessions previstes a banda del dia 15 són el dissabte 29 de juny i el 6 de juliol. El passat cap de setmana del 8 i 9 de juny es va celebrar a l'Estadi Municipal de Castellar del Vallès la jornada prèvia del Campionat de Catalunya de les categories de Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet. Tot i que la pluja va obligar a suspendre les proves del matí, per la tarda es van reprendre les competicions amb normalitat amb un bon resultat pels atletes locals del RUA. La final del campionat serà els propers 15 i 16 de juny a Tarragona.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dimarts finalitza el curs de l'aula d'extensió universitària. Ho farà, com sempre, amb una sessió oberta a tothom al Teatre Auditori a les 7 de la tarda. Per fer una valoració de com ha anat aquest curs, tenim amb nosaltres a la presidenta de l'entitat, a la Maria Àngels Pujol. Maria Àngels, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, bé.
Com ha anat el curs? Esteu cansats? Esteu satisfets?
Doncs estem més satisfets que cansats, aviam. És una cosa que doncs porta la seva feina, però tampoc no és excessivament cansat.
Bueno, es fa amb gust, no?
Oh, i tant.
Perquè
es fa amb gust, no cansa.
Quan veus que la gent li agrada...
Sí, sí, a més, com que fins al moment present doncs, tenim molt la resposta de la gent, estem doncs, molt contents en aquest sentit.
Mm-hmm. Sí, parlem sí. de la conferència aquesta de dimarts, que és oberta. El gran musical americà. Aquest sí. és el tema que heu triat per tancar. Explica'ns una miqueta per què aquest tema, de què tracta?
Doncs bé, l'Albert Beurlegui ens ha fet un parell de conferències. És una persona doncs, molt entesa en cinema i llavors agrada molt. I aquest any, doncs, nosaltres el gran cinema americà, la primera part ja es va fer, i ara, doncs, havíem pensat doncs, que com a cloenda de curs és un tema doncs, com més festiu, més que cridi la gent, i com que ens quedava pendent fer-la, doncs hem aprofitat, doncs... Com més atractiu per cridar l'atenció a la gent.
Uh-huh.
I realment és molt bo la persona que ens ho fa. L'Albert Beurlegui és una persona encantadora.
Uh-huh. Aprofitant que esteu al Teatre Auditori, jo no sé si aprofitareu l'espai per fer algun tipus de visionat o...
Sí, sí, ell passa a la pel·lícula, sí, sí.
Veureu fragments.
Passa fragments dels musicals americans. Uh-huh. Sí.
Parlem una miqueta de com ha anat aquest any. Quantes conferències heu fet?
Doncs conferències se'n fan 18, 6 per trimestre.
Uh-huh.
Llavors, doncs, com sempre, busquem una varietat en els temes, no? Que puguin doncs, ser interessants, alguns doncs, ser més amens, i vaja, fins al moment present penso que ho hem aconseguit. Vam començar la inauguració amb un plat fort, vam tindre la conferència i la visita de l'expresident de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol. Llavors doncs, es va fer temes de psicologia, de periodisme, que el de periodisme va venir Nicolás Valle, perquè una de les coses que volem intentar doncs, cada curs és doncs, aprofitar gent de Ripollet o vinculada en Ripollet doncs, una mica doncs, perquè doncs, és del nostre poble i doncs, ens agrada també doncs, que hi participin. Llavors, de història, de neurologia, que va fer la conferència de l'Anna Morera, doncs que no és de Ripollet, però està molt vinculada aquí. Aprofitant que era l'aniversari del Charles Dickens, que es complia el bicentenari i així, doncs també es va fer la conferència, igualment que se'n van fer una de música, aprofitant també el bicentenari d'en Richard Wagner. Una mica hem anat d'en Salvador Espriu, també es va fer de poesia, perquè aquest any és l'any Espriu. Una mica, doncs, també anem buscant alguna coseta d'aquestes. Aquesta vegada, doncs, que no ens havia passat mai, vam tindre dos professors, dos conferències que a última hora vam tenir que canviar, perquè, doncs, per motius, un de salut i l'altre de viatge, doncs, ens van fallar. Però les persones que vam portar, doncs, també va ser un d'art, que va parlar de Goya, i l'altre, la Nazarina Miriam, que és una periodista iraní que ja havia vingut i que, doncs, que també vam quedar molt contents.
Molt, molt potent, molt potent. És una ponent
sí,
molt potent.
Sí, sí. Llavors, aquest any hem tingut gent bastant... Ara va venir aquest últim trimestre amb el Salvador Cardús, doncs que també són... Bé, nosaltres intentem triar, doncs... Bé, el que passa que, aviam, sempre pot fallar algú o no pot sortir la conferència com t'esperaves, que també ens ha passat alguna vegada.
Mm-hmm. Em deies que la valoració dels socis i també de l'entitat és molt positiva.
Sí, 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 de moment, doncs, sí, estem amb 140 socis. Aviam, evidentment, suposem, doncs, que ara al començament de curs, doncs, hi haurà alguna baixa, però també esperem alguna alta. I jo penso que mentre ens anem movent amb aquest número, doncs, ja està força bé per lo que és el poble, i llavors també tenim el gran problema de l'espai, que la que tinguéssim una pujada molt gran de socis no hi cabríem, vull dir, no podríem estar aquí. Tot i que, vull dir, a part que som 140 socis, la mitjana d'assistència es mou entre el 80-90%.
Suposo que la gran varietat de temàtiques us ofereix això, que no tots els temes agraden a tothom i, per
clar,
tant...
Sí, sí. O persones, doncs, jo què sé, que estan fora o pel que pugui no poden venir, ens movem, ja dic, però vaja.
Uh-huh. En quant a edats, en quina mitjana us trobeu ara?
Jo diria que la mitjana la posaria entre 65-70.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Tenim, em sembla que hi ha un parell, ara diria així de memòria, potser tres de que tenen més de 80 anys, i llavors l'altra mitjana, sí, de, a partir de 60, 65, fins a 70, i, sí, jo diria entre 65-70 d'edat.
Mm-hmm. Bueno, ja em vas dir que era molt aviat per parlar del proper curs, però jo suposo sí. que sí que ens pots confirmar que hi haurà aula d'extensió universitària el curs vinent.
Això segur. El que no et puc anticipar res, doncs perquè estem començant ara a fer contactes i no hi ha res, mm-hmm. segur.
El que sí que sé és que vosaltres sempre teniu temes o ponents en cartera que dius, aquest m'agradaria que vingués, aquest...
Sí, sí.
Aquí...
Aviam... Per la presentació, com sempre, estem buscant algú una mica doncs, mediàtic per cridar aviam, perquè trau més a la gent, però ja et dic, aquest any, aviam, avui, per exemple, jo he trucat a la universitat doncs, perquè donessin les dades de contacte i tal, i encara no puc avançar res.
Mm-hmm. Maria Àngels, la funció de l'aula d'extensió universitària, evidentment, no és d'oferir un títol a ningú.
No, ni molt menys.
Però quin benefici creieu que esteu aportant a aquesta gent que em deies de 65-70 anys a que vingui a escoltar conferències, a més d'aquestes característiques molt específiques i fins i tot molt científiques?
Sí, aviam, jo penso que el fet només de que una persona de 65-70 anys doncs un dimarts a la tarda surti de casa doncs, per anar a una conferència, independentment de que ho entengui més, menys, li agradi d'això, doncs trobo que ja és molt, ja és un benefici per aquesta persona, ja no s'està a casa tancada, ja surt. Llavors, per una altra part, s'han fet activitats extres, vull dir, a part de les conferències s'han fet sortides, s'ha fet un viatge i la gent respon moltíssim. Aquest any, doncs, com a novetat, que no havien fet cap any, s'ha fet un... Durant el mes d'abril es van fer, amb quatre sessions, un taller d'intel·ligència emocional d'una persona que ja ens havia fet una conferència, havia agradat i vam dir, provarem, no? Aviam, s'hi van apuntar 20 persones, però per un taller penso doncs, que ja està prou bé. Uh-huh. I això sí que, de cara a cada curs vinent, doncs, m'imagino que cada curs intentarem fer-ne algun, de diferents uh-huh. temàtiques, però fer algun monogràfic o algun taller uh-huh. d'aquests.
Sempre aposteu per la conferència inaugural i la conferència cloenda. Sí. Són les úniques que són obertes sí. als socis, perquè recordem que els socis de l'aula han de pagar una quota
sí.
per poder sí, sí, gaudir sí, sí. de les conferències.
Sí, 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 sí.
Per què manteniu la primera i obertes a tothom? Per a cridar gent?
Per a cridar la gent, sí, sí. Perquè la gent conegui el que és l'aula, pugui venir i sàpiga. De totes maneres, a part de la d'inauguració i la cloenda, durant el curs, si una persona no sap de què va allò de l'aula i vol venir, hi ha un dia una conferència que pot venir sense cap mena de compromís ni pagar ni res. Aquella persona veu doncs, que li agrada, doncs llavors ja s'hi pot apuntar. Però de totes maneres, a part de la primera i l'última, durant el curs es pot venir a una conferència gratuïtament, sense estar apuntat.
Mm-hmm. Doncs abans d'acabar, recorda'ns on podem contactar, o la gent que ens escolta on pot contactar amb vosaltres per apuntar-se, per rebre la informació.
Bé, doncs a part de que surti a la revista i llavors doncs en el centre cultural
directament
o els mòbils, el mòbil meu, per exemple.
Bueno, millor que vagin al centre cultural
sí.
i preguntin,
sí.
no?
I si no, nosaltres cada dimarts estem aquí.
Cada dimarts
de
a les 6 de...
Clar, perquè un dimarts hi ha conferència i l'altre dimarts tenim reunió. O sigui que de 6 a quarts de 8 estem aquí.
Doncs recordem que de forma excepcional la propera sessió serà al Teatre
sí.
Auditori a les 7 de la tarda.
A les 7, sí, que ho fèiem a les 6 i ara, com que ja fa més calor i la gent ja surt més tard, és a les 7 de la tarda.
Doncs Maria Àngels Pujol, moltíssimes gràcies per haver vingut. Felicitats per aquest nou curs de l'aula i ens retrobem aviat per presentar el del que ve.
Molt bé, molt agraït a vosaltres per fer-nos venir i poder explicar-me.
Molt bé, moltes gràcies.
Esteu escoltant Info.
Mm. La recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular a favor de la renda garantida ciutadana s'intensificarà a l'àrea de Ripollet i Cerdanyola. Diverses forces polítiques, socials i sindicals encapçalades per l'Assemblea d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola van informar el passat dimarts 4 de juny en una trobada al Centre Cívic del Pont Vell de la seva voluntat d'acció unitària. Per aprofundir una mica més en aquesta iniciativa tenim amb nosaltres el Manel Navarro de l'Assemblea d'Aturats de Ripollet. Manel, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consisteix això de la renda garantida ciutadana.
Bueno, és una renda mínima, és a dir, hi ha en l'Estatut de Catalunya, per començar, està recollit que tot ciutadà té a Catalunya, té, crec que l'apartat número 24.3, en el que tot ciutadà té dret a una renda mínima. És a dir, això va ser la nova modificació del nou Estatut de Catalunya. El que passa que queda aquí i queda ahí i no s'ha desenvolupat aquest tema. I llavors, a partir d'aquí, diguéssim, diferents entitats i organitzacions es van posar d'acord, entre altres la coordinadora de l'Assemblea d'Aturats que estem també ficat, és a dir, per la qüestió de llançar-lo una ILP, va ser això a través de la marxa contra que va haver al febrer i tal, una mobilització important, sobretot concentrant el Baix Llobregat. Vam anar al Parlament, vam parlar amb la presidenta del Parlament, la Núria de Gispert, i bueno, de dir diferent partit i tal, i a partir d'aquí pues vam poder és a dir, es van definir al final perquè es tiri endavant aquesta ILP. I bueno, és a dir, que a partir d'aquí s'han muntat la comissió a nivell tan local i tal, hi ha el que és la coordinadora a nivell de Barcelona, per dir que marca tota la entitat i tal, es reuneix regularment per veure el seguiment i veure com d'una manera o altra pues això, reforcem d'aquesta activitat.
La vostra proposta és que sigui una renda d'uns 650 euros mensuals per les famílies. Aproximadament, teniu dades de quantes famílies es podrien beneficiar d'aquesta ajuda actualment?
Bueno, d'entrada ja sabem que hi ha 260.000 famílies que no cobren res a Catalunya, que no tenen cap subsidi, cap ajuda, cap ingressos. I llavors, d'entrada aniria per aquí, bueno, per exemple, aquesta renda diu, bueno, és a dir, el bon de tot això, per exemple, quan parlem i anem a recollir signatures, ara mateix jo vinc d'aquí del Mercadillo de Cerdanyola, hem fet una paradeta i tal, i llavors, bueno, hi ha debat, s'obre un debat aquí entre la gent, no?, al carrer, i això és bo, és bo, perquè d'una manera o altra, pues, té opinió de tota mena, no? És a dir, bueno, és a dir, que molt diu, bueno, és que al final això, i en definitiva també és una mica el missatge que transmet de tota manera el govern, dir, bueno, és que això fomenta el que és, diguéssim, el que és la que la gent no vulgui treballar, però bueno, aquí hi ha mecanismes, és a dir, que no és que no, dir, primer lloc, és que no hi ha feina, això és el principal, o aquí esto plantegem, és a dir, o subsidi, o treball, o feina, o subsidi, ja? Llavors, és el dilema, i llavors se posen mecanismes per d'una manera o altra que hi hagi un control d'això. Per exemple, a Euskadi això ho cobreix. A Euskadi això ho tenen. Jo no veig per què aquí no podem tenir-lo.
Vosaltres esteu donant valor a la frase de que la unió fa la força i us heu unit diferents entitats. Quins col·lectius formeu part de tot aquest projecte?
Bueno, de totes maneres, aquí hi ha diferents entitats i organitzacions, sindicats i partits que estan diguéssim que han signat aquest document i estan recollint signatures. Jo me consta que és així. És a dir, pues, bueno, a nivell de la localitat, l'altre dia vam estar, ara que no se m'escapi ningú, però bueno, vam estar des de, pues, no sé, Iniciativa Esquerra Unida, Comissió UGT, inclús el comitè d'empresa de bueno, el que era l'antiga Castelló, va estar també allà, també, diguéssim, Solidaritat i tal, i que hi havia més també, pues, bueno, havia Compromís, hi havia, és a dir, que tota una sèrie, tot el Compromís personal i tal, és a dir, que tot el COP també està ficat en el tema també, vull dir que és un moviment ampli, i jo penso que això encara ens tenim que coordinar en aquest sentit, ja que estem tots d'acord per aquesta tasca, inclús el PSC també està, que me costa que està també per aquesta per el tema, bueno, pues, és a dir, mentre més ampli, millor, en aquest moviment. És a dir, jo penso que ara la qüestió és com ens coordinem i fem un front de realment, perquè realment la campanya, perquè jo estic veient que ja no és tan fàcil tampoc, no és tan fàcil, perquè és un procés lent de recollir signatures, un procés, i són 50.000, sembla poc, però diu, no, això és fàcil, però jo m'estic donant compte que costa,
que quan surts al carrer i ets tu el que has de demanar, potser no...
Sí, sí, la gent, bueno, hi ha que sí, que venen directament, però hi ha d'altres que no estan d'acord, i altres, pues, que s'ho pensen, i és lògic, és a dir, el moviment és una mica això, i bueno, pues, tot això jo penso que permet d'una manera o altra, sobretot a los que no estan... I això per què serveix? Això és un altre tema. Això servirà per algo? Bueno, jo penso que el que dic, lo que no serveix per res és no fer res. És a dir, i en definitiva és una aposta, és una lluita, i hem de continuar en aquest sentit.
En quin punt us trobeu ara? Heu recollit ja moltes signatures, deies que avui heu estat a Cerdanyola al mercat setmanal recollint. Quines accions esteu fent?
Bueno, pues una mica això, jo penso sobretot, s'està cada... Jo, per la, que a mi me consta, és una mica l'activitat que portem, i sobretot al carrer, no? Perquè arriba un moment que també, diguéssim, s'han fet a nivell de les organitzacions, però que també el que és l'afiliació i tal també és limitada, eh? I per tant, diguéssim que jo sé que, per exemple, aquí al local de Compromís per Ripollet també t'han recollit signatura, han convocat també, bueno, a nivell del sindicat també tenen allà els seus locals també tenen recollida, entre els afiliats també l'estan promocionant. Bueno, jo penso que tot això encara no ha... Sí, hem de tocar el que és la població silenciosa, com aquell que diu, no? La que no està organitzada i que no... I és aquí on d'una manera o altra encara hem de... Me consta, jo el que passa que no vaig poder anar a l'última reunió de la coordinadora, i llavors fa ja 3 setmanes estava de l'ordre de 8.000 signatures. El que passa que, per exemple, en el cas meu encara jo no les he centralitzat. Uh-huh. Llavors, clar, no compta. Com jo, segurament hi haurà tota una sèrie de gent. Per tant, diguéssim que ara això que estem mirant és com fer recuento
de tot el que estem recollint. Per una persona que ens estigui escoltant que digui jo vull participar, jo crec en això de la renda, on es pot adreçar? On es pot localitzar?
Bueno, sí, bueno, en primer lloc, nosaltres com a assemblea d'aturats, pues, en principi ens reunim el dijous a les 10 del matí en el centre cívic de Pont Vell, al carrer Verge de Montserrat, número 15, i a partir d'aquí, pues, veiem una mica. Ara estem centrats en aquest tema, sobretot, com a assemblea d'aturats. Però que, bueno, pues, ara l'activitat és veure també com pues, intervenir sobretot els mercadillos, l'ordre de mes. També tenim previst d'anar al Ginem, diguéssim, a la això d'atur, com
es diu, això, a l'oficina de treball de la Generalitat. De
això mateix. Llavors, bueno, pues, és una mica, sobretot aquí, on també a nosaltres ens interessa també de sensibilitzar una mica a la gent, no? Bueno, en el que és precisament l'assemblea d'aturat, nosaltres hem tingut, per desgràcia, hem tingut una mala notícia aquests dies, és a dir, per exemple, hi ha el cas de que un afiliat de lo que és l'assemblea d'aturat de Montcada, pues, bueno, és a dir, s'ha suïcidat, no sé si a vosaltres veu arribat la notícia, perquè és una notícia molt local, però nosaltres també, com era membre també de l'assemblea d'aturat, és a dir, que estem en situacions d'aquesta mena, és a dir, que realment a una situació en límite. I llavors hem de prendre mides, perquè si no, a cada vegada ens trobem en una situació de desesperació. Llavors jo penso que hem de prendre consciència en aquest sentit.
Manel, ara feia bastants dies que no parlàvem, que no ens visitaves a l'Info, i jo recordo de les primeres vegades que ens havíem trobat quan van començar tot el tema de les marxes. Ens explicaves que estava costant molt mobilitzar els aturats. És veritat que en molt poc temps... Com per exemple l'exemple que ens acabes de posar ara, és a dir, la crudesa on ha arribat el punt de que la gent es treu la vida perquè no té diners a casa per donar de menjar als seus fills i opta per, pues, mira, apagar i vamonos. Com està la situació? La gent s'ha mobilitzat més?
Bueno, la veritat, mira, jo, per ser sincer, hi ha assemblees d'aturats que estan funcionant bé. La nostra tenim dificultats, sèries dificultats, i malauradament les coses així. Però, per exemple, la que funciona molt bé és Sant Vicent dels Horts, la que comença a funcionar molt bé és la de Montcada. Jo m'estic ara ficant més a nivell del sindicat. El sindicat està més per la labor, és a dir, estem més per la vora. Això és molt, molt important.
Us trobeu més recolzats per ells,
jo,
ara.
Jo tinc una entrevista, jo he tingut una entrevista a nivell oficial fa 10 dies a Barcelona, i hi ha un responsable que és per fomentar, diguéssim, el que és l'organització dels aturats. Aquí hi ha un treball que s'hi vol fer en aquest sentit, i a nivell del Vallès també, diguéssim, a nivell, jo tinc una altra entrevista la setmana que ve, a veure com impulsem i donem un empenta al tema de les assemblees, no? Perquè jo penso que la clau és moure els aturats. I llavors, a veure, jo crec que bueno, hem de crear un moviment com el moviment per la PA, aquesta de la plataforma afectada de l'hipoteca, un moviment com el tema de la sanitat, un moviment com el tema de l'ensenyament. Mm-hmm. És a dir, jo crec que a les condicions ara s'ha de treballar. Hem de treballar unitàriament la diferent organització i entitat que estiguin en aquest tema per sensibilitzar i animar els aturats que estan és a dir, sense fer res i sense perspectives.
Mm-hmm. Doncs Valent Navarro, de l'Assemblea d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sabeu que aquí els micròfons de Ripollet Ràdio sempre estaran oberts per la vostra plataforma i per recolzar les vostres iniciatives, i seguim en contacte per a veure si aconseguim entre tots recollir aquestes 50.000 firmes.
Moltes gràcies per la invitació i per l'acollida que heu donat.
Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
Aquest cap de setmana Ripollet acollirà dos festivals flamencs. Per una banda, dissabte a les 6 al pati del Centre Cultural, Festival de la Penya La Macarena, dins els actes de l'estiu al carrer. I diumenge a 6:45 serà el torn del Quadro Andaluz de Ripollet. Totes dues activitats són gratuïtes. Amics del Vall celebra aquest dissabte a 9:45 una sessió especial del Dia del Soci. Serà al Pavelló Municipal Joan Creus, amb ball i música en directe. El preu del sopar més el ball és de 5 euros pels socis i 15 pels que no ho siguin. Diumenge a les 6 de la tarda, la Societat Coral El Vallès celebra el seu concert de final de curs. Serà al Teatre Auditori. Ja de cara a la setmana vinent, dijous, Club de Lectura a la Biblioteca Municipal estarà dedicada a l'obra El Baile d'Irene Nebirovsky, moderada per Fanny Arambilet, a partir de les 7 de la tarda. I per últim, explicar-los que la web de la ràdio La Carta, ripolletradio.cat, va assolir el passat divendres els 3.000 programes. La web també permet escoltar els programes en streaming i online, l'emissió en directe, a més d'un important arxiu sonor d'especials i de les anteriors temporades. Quan a descàrregues des de la seva posada en marxa, el gener de 2011, s'han registrat més de 120.000 descàrregues. Per més informació, poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Tindrem un cap de setmana lliure de pluges, però amb algunes nuvolades. De cara a la propera setmana s'espera un petit descens de les temperatures. I fins aquí l'info d'avui, divendres 14 de juny de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb el conegut tema In the Mood, conegut com En Forma, de Glenn Miller. Amb aquest tema, els nens i nenes de Ripollet han fet un dels balls de la trobada de dansaires d'aquest matí. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.